Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Alberto Núñez Feijóo va néixer en un poble anomenat Ospeares, que pertany a dues províncies, a quatre ajuntaments i a dues diòcesis. Com va escriure el que va ser degà del Col·legi de Periodistes a Galícia, José Manuel Pereiro, en algunes cases, i en alguns casos, per despertar a Lugo i esmorzar a Ourense, no cal més viatge que anar del dormitori al menjador. En aquest trànsit, el PP ha resat a Lugo i a Ourense sense contemplacions. Afecta Feijóo a Galícia. Sobrevolaven voltors per damunt dels caps de Feijóo, Gamarra, Tellado i companyia, però han salvat el cos i es fan forts a la capital d'Espanya. Perden dins del PP els Aznar o els Díaz Ayuso, que hauran d'esperar temps millors, i també perd una part mediàtica capitalina que movien sistemàticament la cadira de Feijóo a l'espera de la patacada. Res. La dupla Feijóo-Rueda ha aconseguit salvar la lamentable campanya electoral que va fer el líder popular amb les reunions amb Junts per Catalunya. Feijóo s'acosta a Manuel Fraga com a gran líder de la dreta nacionalista a Galícia, mentre un tal Baisteiro queda rebregat dins el socialisme gallec. I tan bon punt va aparèixer aquest Baisteiro, tan bon punt desapareixerà. El Partit Socialista de Galícia perd bous i esquelles, perd també el vot útil entregat en braços d'una dona, Ana Pontón, que parla dels temes que interessen a Galícia i que no rebutja la seva ideologia ni tampoc la seva voluntat que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya com més aviat millor. A Madrid, la mirada inquisidora posada sobre Pedro Sánchez i el seu càstig electoral a Galícia pot derivar en una visió borrosa. És evident que el PSOE ha tingut una patacada, però si el votant socialista ha decidit castigar els seus per entregar-se en braços del BNG, del Bloc Nacionalista Gallec, vol dir que no té cap problema amb la llei d'amnistia, oi? Pontón, de fet, ha estat defensora de la llei i votarà a favor. Per tant, el càstig a Pedro Sánchez serà per altres motius i no pels pactes amb els independentistes catalans. El càstig a Pedro Sánchez podria ser per les habituals baralles a l'esquerra, a la seva esquerra. L'aposta de la gallega Yolanda Díaz amb Sumar ha donat un resultat depriment a la seva terra. I Podem no només és imperceptible, sinó que supera el llindar de la ridiculesa traient menys vots que el partit animalista PACMA. I aquí rau el problema. Quan hi ha batalles, el votant fuig com un gat escaldat, que li diguin si no els partits independentistes catalans. Núñez Feijóo ve d'una família molt modesta en què el pare, que es deia Saturnino, treballava en una reconstrucció d'embassaments del riu Sil, l'àvia Eladia regentava una botiga d'ultraverins i el seu avi Manuel treballava en un forn de pa. Ahir somreia actualment davant d'un ordinador, si no mirar avui la fotografia de portada de La Vanguardia, on felicitava telemàticament el seu candidat a Galícia, Alfonso Rueda. Al darrere, la claca, en Cuca Gamarra, Borja Semper o Miguel Tellado, entre d'altres. Si el BNG planta cara a una determinada Madrid, Núñez Feijóo fa el mateix. Des de la Galícia més rural, planta cara a la Madrid més capitalina, més pija i també més processista. Són les 8:03 minuts, benvinguts a l'hora.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Dilluns 19 de febrer del 2024.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat amb algun ruixat feble. Ara, a primera hora, les comarques de Ponent. Ara mateix fa fresca, però al migdia serà molt suau.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hi ha dos accidents actius a la xarxa viària, un a la C-17 entre Parets del Vallès i Granollers, en sentit sud, amb un carril tallat i 4 quilòmetres de congestió, i l'altre a l'A2, al tram d'Abrera, que està provocant molta lentitud per un altre carril tallat en sentit Barcelona, tant a l'A2 des d'Esparreguera com a la C-55 des d'Olesa de Montserrat fins també a l'enllaç a Abrera.
Per cert, si heu d'agafar la línia R3 de Rodalies, perquè els trens funcionen totalment fora del seu horari. La circulació està tallada entre Parets i les Franqueses per un robatori de cable. Renfe ofereix un servei alternatiu d'autobusos, també a la R2, a la línia R2. La R2, la circulació està interrompuda entre el Prat de Llobregat i l'aeroport per l'avaria d'un comboi. Renfe recomana canviar en aquest punt al metro. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El PP conserva el seu feo a Galícia amb una majoria absoluta folgada, la que és la cinquena majoria absoluta consecutiva. És una victòria molt contundent, fregant el 48% dels vots, que dona aire a Alberto Núñez Feijóo, malgrat l'estat d'ànim que havia estat capaç de generar l'esquerra gallega. El BNG i el PSOE esperaven treure suc de la campanya erràtica del PP i somiaven en una mobilització històrica dels votants de les grans ciutats per contrarrestar la fortalesa popular a les zones més rurals. Però a l'hora de la veritat, res. El PP ha governat Galícia 36 dels últims 42 anys i ahir va demostrar que no té rival. El candidat popular, Alfonso Rueda, va aconseguir 40 diputats, que són dos menys que els que va obtenir Núñez Feijóo fa 4 anys, però suficients per mantenir la majoria absoluta, que està als 38. Una patacada del seu delfí a la Xunta de Galícia hauria estat un cop molt dur per l'actual president popular, però la victòria sense pal·liatius de Rueda, combinada amb l'esfondrament del PSOE, reforça el lideratge a Espanya de Núñez Feijóo. De fet, aquest matí és el seu nom, i no pas el de Rueda, el que apareix a la majoria de portades que llegeixen les eleccions d'ahir com en clau espanyola, com un duel entre Sánchez i Feijóo. La Vanguardia, per exemple, titula «Feijóo conserva Galícia i el PSOE s'enfonsa a favor del BNG». El diari Ara apunta a la mateixa línia. El PP manté la majoria a Galícia i salva Feijóo. El periòdico creu que Feijóo guanya la partida Sánchez de Galícia i el Punt Avui conclou: el PP resisteix a Galícia i conservarà la Xunta. A Madrid, el diari El País és l'únic que opta per un titular neutre a la portada. El PP conserva la majoria absoluta. En canvi, la resta de capçaleres aprofiten la victòria dels populars per carregar contra Pedro Sánchez. El Mundo titula: el PP escombra a Galícia i Sánchez condueix el PSOE a un daltabaix. L'ABC creu que el PSOE paga els plats de Pedro Sánchez i la Razón sentencia victòria del PP i debacle del PSOE. Això és el que diuen avui els avui bàsicament els diaris. De fet, el que sí que ha sortit a parlar bàsicament a través del Twitter és Pedro Sánchez, que només ha dit enhorabuena a Alfonso Rueda por los resultados en las elecciones de Galicia, agraeix a la militància del Partit Socialista i als seus votants i el reconeixement a Besteiro per la seva màxima entrega en aquesta campanya. I diu literalment: des de mañana empezamos a trabajar para construir la alternativa de progreso. Ara bé, aquesta lectura que ara es llegien de bona part dels diaris oculta un factor clau de les eleccions a Galícia que és molt important deixar-lo caure. És veritat que el PSOE ha obtingut el pitjor resultat de la seva història. És veritat, 9 diputats només. Però també és veritat que una part molt important dels votants del PSOE han anat a petar el BNG d'Anna Pontón, que ahir va signar una nit molt dolça, però a la vegada també molt agra. Els nacionalistes gallecs són la segona força a Galícia amb un 31%. I 25 diputats, que són uns números extraordinaris i sense precedents, però s'han quedat curts davant la fortalesa del PP a Galícia. I el candidat del PP, que és l'actual president i que continuarà presidint la Xunta, Alfonso Rueda, celebrava la victòria a mig camí entre l'eufòria i també l'alleujament.
Creo sinceramente que OSE Galicia votó ni más ni menos que polo sentidiño. E creo sinceramente que foi a decisión correcta para Galicia e para España. Eu lles quero decir que miren para Galicia, que Galicia non os vai decepcionar en ningún caso.
Ahí Alberto Núñez Feijóo va cedir tot el protagonisme a Alfonso Rueda, però la cinquena majoria absoluta del PP a Galícia és, sens dubte, un baló d'oxigen pel líder del PP a Madrid. Enviat especial de RAC1 a Galícia, Arnau Mañé.
Sí, el PP supera les eleccions gallegues amb bona nota. Rueda s'estrena en victòria i apuntala el lideratge de Feijóo dins el partit. De fet, compleix fil per randa els deures que li havien posat des de Gènova. 40 diputats, amb marge per sobre de la majoria i sense haver de dependre de ningú. Rueda ho interpreta com un calvot a Sánchez i l'amnistia.
El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos. No queremos privilegios de ningún tipo, ni para nosotros ni para los demás. ni más que los demás, ni menos que nadie.
Rueda, per cert, cal que el percentatge de vots que el PP va aconseguir ara fa 4 anys, tot i els entrebancs de la campanya i tot i algunes relliscades, agraeix la implicació de Feijóo.
Pero gracias, por supuesto, a que marcó o camino de este éxito extraordinario de esta noche. A quien perseguía e criticaba a oposición sin darse cuenta de que al final a xente opina cando chegan as eleccións como acaba de opinar hoxe. E que unha parte desta victoria é moi importante. Gracias, Alberto Núñez Feijóo.
Avui Feijóo serà aquí a Galícia per reunir-se amb Rueda i capitalitzar bona part del seu èxit.
A la seu del PP, al carrer Gènova de Madrid, interpretant la victòria d'ahir com un aval a l'estratègia de confrontació d'Alberto Núñez Feijóo i com una esmena a la totalitat a les polítiques de Pedro Sánchez. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Roger Parciba.
Sí, a la seu del Partit Popular a Madrid veiem una Cuca Gamarra exultant, una secretària general que apuntava directament contra les polítiques de Pedro Sánchez y la amnistía.
El Partido Socialista ha tenido el peor resultado de su historia y lo hace de la mano de Pedro Sánchez y con la política que Pedro Sánchez está desarrollando, lógicamente. Y esto lo haces a través de algunos instrumentos donde sí se encuentra también la amnistía. Evidentemente, ahí tiene la primera prueba de qué opinan una parte de los españoles.
Gamarra posava el dit a la nafra, recordava que Sumar queda fora del Parlament gallec i de Núñez Feijóo diu que, sens dubte, surt reforçat.
Con los resultados electorales que lleva cosechando este partido desde que Alberto Núñez Feijóo es presidente del Partido Popular, creo que no hay ninguna duda.
Al carrer Gènova ja parlen de l'inici d'un nou cicle electoral.
Però el BNG estan convençuts que, mica en mica, alguna cosa s'està movent a Galícia. Tot i admetre que han fet curt, Ana Pontón avisa al Partit Popular que el canvi a Galícia tard o d'hora acabarà arribant. Enviat especial de RAC1 a Galícia, Adrià Santasusagna.
Treure el millor resultat de la història del BNG, més de 455.000 vots, no han estat suficients per treure la majoria absoluta al PP. Dins del bloque hi predomina el sentiment de frustració per no haver-ho aconseguit. Ana Pontón ho deixava ben clar.
Este resultado a nos parece nos insuficiente. Digo porque o noso objetivo era claramente abrir un tempo novo neste país. Sei que hai moitas persoas que neste momento están decepcionadas e eu entendo e comparto esa decepción.
Tot i això, Pontón creu que en aquestes eleccions s'ha llaurat el futur, que hi ha una espurna per l'esperança.
Este país xa cambiou, que hai un antes e un despois e que non hai marcha atrás porque hai unha cidadanía ilusionada que non se conforma coa realidade deste momento.
I creu que el resultat també és un avís pel Partit Popular de qui tard o d'hora, diu, perdrà la majoria absoluta.
Gràcies, Adrià. Els bons resultats del BNG s'expliquen sobretot per l'esfondrament socialista. Una part molt important dels electors que tradicionalment votaven el PSOE han optat aquest cop per concentrar el vot en el BNG, l'únic partit polític que les enquestes presentaven com una alternativa viable al PP. El resultat d'aquesta dinàmica ha estat, sens dubte, una autèntica debacle pel PSOE, que perd, atenció, una cinquena part dels vots, un terç dels escons, i firma el pitjor resultat de tota la seva història en unes eleccions gallegues. És indiscutiblement un cop dur per Pedro Sánchez, que va ser qui va triar personalment el candidat del partit, un senyor desconegut, de nom José Ramón Gómez Besteiro, designat fa tot just 3 mesos. Ahir, Gómez Besteiro admetia la derrota.
I aceptamos sin reservas o mandato das urnas. Hoxe no tivemos os resultados que agardábamos, e debo decirlo así, sin paliativos. O noso principal cometido foi facer entender a importancia destes comicios para o futuro de Galicia e a necesidade dun cambio, e non o conseguimos.
Això deia ahir Besteiro. Ahir cap primera espasa, de fet, del PSOE va donar suport a Besteiro públicament. La seu dels socialistes a Madrid, al carrer Ferraz, era un autèntic funeral i, de fet, el president Sánchez tenia tan clar que la nit seria funesta que ni tan sols hi va anar. El gripau se'l va haver de menjar una persona, la portaveu de l'executiva del PSOE, Esther Peña, que en la seva compareixença va tancar files amb Besteiro.
Confiamos plenamente en Besteiro. Es el mejor líder para recuperar la confianza de la mayoría de los gallegos y gallegas, porque creemos que cuando el Partido Socialista lidera la alternativa a la derecha, el cambio siempre está más cerca.
Però, tot i que a la capital d'Espanya tinguin clar que Besteiro és la solució, a Galícia els socialistes se senten desemparats i desorientats. Enviat especial al seu del Partit Socialista de Galícia, a Santiago de Compostela. Allà hi tenim Jordi Armenteres.
Sí, bon dia. La desesperació del socialisme gallec és que s'acaba de fer foc nou i no només no s'ha millorat el pitjor resultat de la història, el de fa 4 anys, sinó que la debacle és encara pitjor. Gómez Besteiro assumeix la derrota, és l'únic que ahir a la nit no tenia cara de circumstàncies.
Y aceptamos sin reservas o mandato de urnas. Hoxe no tivemos os resultados que agardábamos, e debo decirlo así, sin paliativos. O noso principal cometido foi facer entender a importancia destes comicios para o futuro de Galicia e a necesidade dun cambio, e non o conseguimos.
Besteiro, això se li retreu, és diputat al Congrés a Madrid, ara anuncia que deixarà la feina a Madrid per centrar-se a fer oposició sense poder ser ni el cap de l'oposició. El partit li havia demanat aquest pas, però no el va fer fins ahir a la nit. La gran preocupació del PSDG no són els vots que li pispa el BNG, sinó la fortalesa del PP, que treu 70.000 vots més que ara fa 4 anys.
Que el PP hagi revalidat la majoria absoluta ha igualit un altre gran guanyador de la nit, que es diu Gonzalo Pérez Jácome. Potser el nom no us diu absolutament res, Gonzalo Pérez Jácome, però és l'alcalde d'Ourense i és el líder indiscutible d'un partit populista anomenat Democràcia Ourensana, que va aconseguir ahir 15.000 vots i es va colar al Parlament de Galícia amb un diputat. Esperaven convertir-se en un partit frontissa, però la victòria contundent del Partit Popular els ha deixat sense la clau de la governabilitat de la Xunta. Ahir Jácome ho reconeixia obertament amb el seu inconfusible estil.
Aspirábamos a ser llave y de hecho contratamos un catering impresionante y como no lo somos estamos mirando ahora bien quién lo paga. Es una broma para romper el hielo.
Jácome no era el candidat de Democràcia Ourensana en aquestes eleccions, però és l'autèntica cara visible d'aquest partit. Els últims anys s'ha convertit en un autèntic personatge a la política gallega, algú que tant es disfressa d'astronauta com de Power Ranger i que presumeix de no mossegar-se mai la llengua. De fet, l'any 2020, durant un ple municipal, va comparar el portaveu local del PSOE, Rafa Villarino, amb un ximpanzé.
Dicen, ¿en qué se diferencia un ximpanzé de, bueno, del señor Villarino, en plan broma? ¿En qué se enfrenta un chimpancé al señor Villarino? ¿Saben qué? En la mirada astuta del chimpancé.
Jesús, també va aixecar polseguera quan va interrompre així una altra regidora de l'oposició.
Tu flipas, nena, tu flipas. Sí, perdona, es una expresión. Sí, pido disculpas, escucha, pido disculpas porque es una expresión coloquial.
O l'any passat, quan el diari La Región va publicar uns àudios en què Jácome presumia de saber com blanquejar diners per finançar la campanya electoral del seu partit polític. Però, sens dubte, un dels moments que perduraran durant molt d'anys a les memòries dels gallecs és quan aquest senyor, de Democràcia Ourensana, va presentar fa uns dies la cançó del seu partit polític per les eleccions de Galícia.
A la Junta, Ourense va decidir. A la Junta, Ourense va resurgir. En la Junta, Ourense debe elegir. Democracia, Ourensana, sí.
Oye tú, esta vez decides tú.
Jesús. Que la Democràcia Ourensana de Gonzalo Pérez Jácome hagi aconseguit treure el cap al Parlament de Galícia i que aquest senyor que cantava sigui guanyador aquesta nit encara fa més dolorosa l'absència de Sumar i de Podem, que han quedat fora després d'obtenir uns resultats, vaja, pitjor que definir-ho de desastrosos. La candidatura de Sumar, Marta Lois, la candidata, no amagava que la patacada els ha fet molt de mal.
Efectivamente non é unha noite fácil. Os resultados electorais nas eleccións galegas deste 18 de febreiro pois non son os resultados esperados. Realmente son os malos resultados, hai que recoñecelo, os malos resultados en paliativos.
Que la Democràcia Ourensana hagi fet això, doncs, fa que Marta Lois hagi quedat pràcticament ningunejada. Sumar ha aconseguit 28.000 vots, que és un 1,9% del total del cens. 1,9%. Menys encara que Vox, que tampoc ha entrat al Parlament gallec. Ara, sens dubte, la humiliació més important ha estat per Podem. La seva candidata, Isabel Faraldo, es va posar a plorar després de veure que havia tret menys vots que el partit animalista, que el PACMA.
Descansou, sobretot, nas costas d'una militància comprometida, molt comprometida, de que me sento especialment orgullosa. Pero esa base, estamos convencidas, é a seguridade de futuro.
bueno, de Futuro, però el PACMA va treure 5.200 vots defensant els drets dels animals, un 0,3% del total, i Podem va treure 1.500 vots menys, dels 5.200 del PACMA als 3.700 de Podem, que és un 0,2% de les votacions. La jornada electoral, per cert, es va viure amb absoluta normalitat a la majoria de col·legis, però va deixar una imatge sorprenent, la d'unes monges que acompanyaven els avis de diverses residències a votar i aprofitaven la benentesa per donar-los la papereta que havien de dipositar dins de la urna. Ai, Déu nostre Senyor, a les monges! Ai, Déu nostre Senyor, que els castigarà amb l'infern! Segons el digital El Salto, els fets s'haurien produït en col·legis electorals de Vigo, de Cambados i de Lugo. Ai, ai, les monges! Però vaja, em costa de creure que... Em costa de creure que votin a Podem. Em costa de creure. Aquí hauran donat el seu vot, i el BNG també en costa. A les 8:20, la victòria contundent del PP a Galícia omple avui les portades de tots els diaris de Galícia, que també en fan una lectura en clau espanyola. Ana Alfonso.
La Voz de Galícia titula «El PP encadena la seva cinquena majoria absoluta i fa insuficient el fort ascens del BNG». I Tomàs García Morán hi escriu que Rueda s'independitza de Feijó, que Pedro Sánchez és el gran derrotat i que Ayuso haurà d'esperar. El Faro de Vigo apunta que el PP gallec és una màquina d'aniquilar adversaris polítics i creu que els resultats han donat una pilota d'oxigen a Feijó, que s'ha bolcat tant a la campanya com si el candidat fos ell i no Rueda. L'editorial de l'Opinió a Corunya aplaudeix el PP per haver aconseguit un triomf incontestable de gran valor que refusa tots els dubtes sobre el lideratge de Rueda. I el Correo Gallego parla de rotunda majoria absoluta del PP i diu que Feijó podrà dormir una mica més tranquil després d'unes eleccions que molts han interpretat com una prova de foc per al líder dels populars.
La immensa majoria de diaris de Madrid i de Catalunya també assenyalen Pedro Sánchez com el gran derrotat d'aquestes eleccions, Marc Segués.
El Mundo aplaudeix els gallecs per dir no a la proposta rupturista del president espanyol, més debilitat que mai. I Raúl del Pozo conclou, a Galícia ha guanyat Espanya. La Razón culpa Sánchez d'enfonsar el PSOE i aplaudeix els gallecs per quedar-se amb els constitucionalistes i refusar el nacionalisme excloent. L'ABC remata que Sánchez està desmantellant els socialistes amb una transformació contra natura i l'Espanyol insta els barons del PSOE a la dissidència davant la desarticulació territorial del partit. A Catalunya el periòdico qualifica el resultat del PSOE d'autèntic desastre i l'acusa de no haver fet cap oposició seriosa. José Antic, el Nacional, apunta que l'hiperlideratge de Sánchez impedirà un debat a fons sobre la desfeta electoral socialista a Galícia, i altres diaris catalans, com per exemple La Vanguardia, apunten que l'oferta de Feijó d'indultar Puigdemont no ha interferit en el resultat. Enric Julián escriu que el PP és invencible a Galícia, fins i tot quan el seu president es dispara un tret al peu en plena campanya electoral.
A les ràdios de Madrid, aquest matí també piquen el crostó a Pedro Sánchez. Àngels Barceló, la cadena SER, felicita Alberto Núñez Feijó per una nit rodona i que rega contra el PSOE per la derrota.
Solo de fracaso rotundo se puede calificar la derrota del PSOE, incapaz de haber tejido un proyecto ilusionante, y no vale escudarse en el auge del BNG. El PSOE, lo hemos visto elección tras elección, no tiene estrategia territorial alguna, salvo en Cataluña, donde parece fiarlo todo, pero solo con Cataluña no se puede mantener la hegemonía. La debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez tiene un espejo fuera del Congreso con su debilidad territorial. Debería empezar a reaccionar si quiere, como dice, que la legislatura sea larga. Ayer, ni en las palabras del candidato gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ni en el tuit del presidente del gobierno se observó autocrítica alguna. La coalición del gobierno sale seriamente dañada de estos comicios. De los 75 escaños que tiene el Parlamento gallego, solo obtiene 9.
No oblidem una dada significativa complementant el que deia la Barceló a la SER, i és que si el PSOE i Sumar haguessin anat plegats a les eleccions de Galícia, haguessin restat 2 diputats al PP. En lloc d'estar parlant de 40, ara estaríem parlant de 38, entre altres coses perquè un d'aquests diputats l'haguessin aconseguit a Pontevedra i un altre a Ourense. Repetim, en el cas que PSOE i Sumar haguessin anat plegats en aquestes eleccions gallegues. Carlos Alsina, Onda Cero, avisa al president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, que ha suspès el primer examen electoral que ha arribat en aquesta legislatura.
Si esto era un termómetro del estado de opinión del país... En la primera oportunidad de votar tras la investidura de Sánchez por la gracia de Puigdemont, pues entonces debe de ser que la opinión del país es muy crítica con todo lo que ha venido pasando estas últimas semanas. Hiciera un examen a la potencia movilizadora de un agente electoral llamado José Luis Rodríguez Zapatero, pues suspendió el examen el agente electoral, porque es el Partido Socialista el gran naufragado de la jornada electoral en la que triunfó Alfonso Rueda.
Y Carlos Herrera, a la cadena COPE, celebra que Galícia hagi aconseguit esquivar la bala del sobiranisme i aprofita per estirar les orelles a Pedro Sánchez.
Galicia esquivó la bala del separatismo casposo envuelto en ese brillo de disimulo que no coló. Nacionalismo independentista. Eso es un alivio para los gallegos y desde luego para toda España, o al menos para la España constitucional. Hay otra que no, que lo lamenta mucho. Pero también Galicia ha lanzado a toda España un mensaje de serenidad y de tranquilidad, rechazando debates estériles, maniobras de intoxicación, el ruido, ignorando los espejismos de los gurús de despacho y diciéndonos a los barullos de un gobierno completamente disfuncional como el que preside Pedro Sánchez.
I a Ràdio, Federico Jiménez Los Santos també s'ocupà en la derrota del Partit Socialista d'ahir a Galícia.
El enemigo del Partido Popular son los separatistas. La izquierda española, más o menos nacional, etcétera, ha dejado de existir. Es que el bloque casi triplica los escaños del PSOE. Y el PSOE siempre fue el segundo partido de Galicia. Siempre. Pero vamos, con distancia, además. No era una cosa normal. Es que el BNG ha llegado a tener 6 escaños. Le sacó 25. Y el PSOE, 9. Lo de que podría ir mal y quedarse en 10 y hasta en un dígito se ha cumplido. Y desde luego lo que nadie esperaba eran los 40 escaños del PP.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, don Anton Losada.
Mi amigo Alberto ha vuelto a ganar y a gobernar, que era lo que buscaba adelantando las elecciones. Galicia como terapia. Terminó en victoria holgada una campaña que los populares decidieron galleguizar al final después de haberla españolizado al principio y comprobar sobre el terreno el tamaño del error. Cuca Gamarra se lanzaba ya a hacer una lectura española. Galicia ha mandado un mensaje a España, decía. ¿Qué mensaje? Hay gente que nunca aprende. Ana Pontón ha llevado al nacionalismo gallego más allá de su techo de cristal. La alternativa a la derecha en Galicia ahora es el nacionalismo. Ese es el cambio histórico que han traído estas elecciones. Los socialistas españolizaron la campaña porque era la estrategia que siempre les había funcionado mejor. Pero esta vez ni eso les ha salvado de pagar 4 años de estar más ocupados de sus cosas que de Galicia. Yolanda Díaz ha descubierto que no es lo mismo ser gallego que estar en Galicia. Ya se lo avisé a todos ustedes. Somos raros.
Gràcies, don Anton Losada. I el segon el posa l'adjunt al director de La Vanguardia, Enric Juliana.
El Partit Popular perd 2 diputats a Galícia i el bloc progressista en guanya 1. La correlació de forces es manté pràcticament intacta, però en política les coses mai no s'estan quietes. La novetat de la jornada és el 33% d'Anna Pontón, la candidata del bloc nacionalista gallec. Una formació política que només té 1 diputat al Congrés obté 1/3 part dels vots a les eleccions autonòmiques. Què ha passat? Ha passat que la senyora Pontón ha fet la seva feina, picar pedra durant 20 anys i aconseguir aparèixer com una candidata creïble mentre els altres partits de l'esquerra improvisaven candidats i candidates.
D'aquí a uns moments, a la tertúlia del món a RAC1, els habituals de dilluns. Serà molt interessant avui en aquest debat a les eleccions gallegues escoltar el que sentir, el que puguin opinar la Mònica Terribas, el Màrius Carol, el Miquel Samper, la Teresa Cunillera i en Josep Martí, sota la mirada de la Mònica Hernández. I amb ells també trucarem, farem un truc a Ánxulo Gilde, que des de Galícia ens passarà per la traductora els resultats electorals que d'allà se'n deriven. 2:02, però hi ha vida més enllà d'aquestes eleccions a Galícia. L'actualitat política passa per la llei d'amnistia. El PSOE i Junts per Catalunya volen guanyar temps per continuar negociant la llei i han demanat a la mesa del Congrés dels Diputats que hi hagi una pròrroga de 15 dies, de 2 setmanes més, abans de tornar-la a votar. En principi, el termini per fer-ho acaba demà passat dimecres, però els partits volen més temps per buscar un acord que agradi les dues parts. La petició es va fer dissabte i ara la mesa ha de dir si l'accepta o no l'accepta. 1:02, la presó de Brians 2 ha activat, atenció a aquesta notícia, el protocol antisuïcidi amb Dani Alves. Segons ha informat Telecinco, Ho ha confirmat el seu company de cel·la, un brasiler de cognom, curiosament Coutinho, que també està acusat del delicte de violació. Segons aquest reclús, Dani Alves està deprimit, capcot, i necessita el suport dels educadors i funcionaris de la presó catalana. Per aquest motiu, el centre ha decidit activar el protocol antisuïcidi per por que el futbolista intenti fer-se mal. Dani Alves ja porta més d'un any a la presó i ara està a l'espera de la sentència de l'Audiència de Barcelona, que teòricament no hauria de trigar. Recordem que el futbolista està acusat d'agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona i s'enfronta a una pena d'entre 9 i 12 anys de presó. Molt interessant el debat que genera aquesta notícia. La Sala Beckett de Barcelona es defensa de les crítiques de l'Espanyol després que el Club Blanquiblau fes un comunicat carregant contra l'obra Cacòfoni que representa en aquest teatre. El motiu és que en una escena s'hi parla d'un jugador fictici de l'Espanyol acusat del delicte de violació. Des de la sala acusen el Club Blanquiblau de tenir un absolut desconeixement dels fets, perquè tot parteix dels missatges a les xarxes d'alguns aficionats. Diu el comunicat: atiar el foc, donar credibilitat i deixar-se portar pels missatges agressius i les amenaces llançades a través de les xarxes contra una obra de teatre sense ni tan sols comprovar la veracitat dels fets o l'abast de les conseqüències és fomentar el fanatisme més baix i derraonat. També asseguren que els responsables de l'Espanyol demostren una total ignorància del sentit de la cultura en democràcia. I afegeixen, és un atemptat directe, ja no únicament contra la llibertat d'expressió, sinó contra la dignitat mateixa del teatre i de l'art en general. Alimenta, diu la nota, irresponsablement una falsa polèmica i posa en perill la integritat de persones concretes. El motiu pel qual es parla de l'Espanyol en aquesta obra, i no pas un altre club, és perquè en la versió anglesa, l'original, el club en qüestió és el Queen's Park Rangers, un equip de la segona divisió, i en la traducció catalana s'ha escollit l'Espanyol perquè en aquest moment juga a la segona divisió. El club blanquiblau considera intolerable que se'ls pugui relacionar amb un violador, més encara diuen, quan dins de l'Espanyol no s'ha viscut mai una situació com la que es planteja en el text de ficció. Des del teatre els recorden que tracta precisament d'això, d'una obra de ficció, i eviten de totes demanar qualsevol mena de disculpa. Vull dir 31 minuts, atenció, per això és una novel·la de no ficció. I de debò que és apassionant i a la vegada preocupant el que està passant amb Alexei Navalny. La família d'aquest senyor continua sense saber on és el cos del líder dissident de Rússia. Fa tres dies que Alexei Navalny, el màxim rival polític de Vladimir Putin, va morir en una presó de Sibèria on l'havien traslladat a finals d'any. A les últimes 72 hores ha crescut la incertesa sobre com va morir. La primera versió oficial era que Alexei Navalny s'havia literalment desmaiat després d'una passejada al centre penitenciari de Sibèria, però al llarg del cap de setmana s'ha començat a parlar de, concretament, una mort sobtada. El seu entorn diu que no ho veu gens clar, i no m'estranya, i continua reclamant a les autoritats de Rússia que els entreguin el cadàver de Navalny. Segons un mitjà independent del país, que es diu Novaya Gazeta, les despulles de Navalny són concretament en un dipòsit de cadàvers d'un hospital, concretament a 50 quilòmetres de la presó de Sibèria on va morir. I segons el personal mèdic d'aquest centre, el cos té alguns hematomes, però de moment no li han aconseguit fer l'autòpsia. Corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo.
Les autoritats russes continuen sense aclarir on és el cadàver de Navalny i creix la indignació entre els ciutadans que li donaven suport. El comitè que investiga la seva mort ha rebut 12.000 peticions demanant que es lliuri d'una vegada per totes el cos de Navalny a la seva família. Mentrestant, centenars de russos han portat flors durant tot el cap de setmana als espais on s'ha retat homenatge, fins al punt que algunes floristeries del centre de Moscou asseguren haver exhaurit les flors que tenien a la venda. El Kremlin, però, fa tot el possible per esborrar el record de Navalny i diverses persones vestides de civils, però que molts sospiten que en realitat són policies, retiren ràpidament les flors. També creix el nombre d'arrestats que protesten al carrer. L'entitat OBD Info ja ha recomptat uns 400 detinguts arreu del país.
I avui la vídua de Navalny viatja a Brussel·les, on la rebrà el president del Consell Europeu, Charles Michel, i després participarà en la reunió de ministres d'exteriors dels 27. Mentrestant, bona part de la comunitat internacional insisteix a assenyalar el president de Rússia com a responsable de la seva mort. En paral·lel, la Unió Europea demana no baixar la guàrdia davant dels reptes de seguretat que planteja el món, on, a més del conflicte enquistat a Ucraïna, s'hi ha sumat de nou al Pròxim Orient. El Tribunal Internacional de Justícia comença avui les vistes pel cas sobre l'ocupació d'Israel dels territoris palestins i el seu dret a l'autodeterminació. Per primer cop en gairebé 6 dècades, el tribunal, que té la seu a La Haia, donarà la seva opinió sobre la situació global de l'ocupació. Els principals líders del món ja vaticinaven aquest cap de setmana, des de la Conferència de Seguretat de Munic, una època llarga de tensions geopolítiques marcades sobretot per aquestes dues crisis militars entre l'est d'Europa i l'Orient Mitjà. Té més dades l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
El missatge que ha sortit aquest cap de setmana de la Conferència de Seguretat de Munic és que el món s'ha d'acostumar a un escenari geopolític tens durant molt de temps i des de diversos flancs. Pel que fa al Pròxim Orient, tothom assumeix que la situació és complexa, delicada, amb molts actors i que no hi ha unanimitat. Per tant, el màxim que es pot fer és fer crides, amb menor o major força segons el país, a rebaixar tensions i que Israel entri en raó. Pel que fa al conflicte d'Ucraïna, la Unió Europea i l'OTAN demanen anar de la mà dels Estats Units en un moment de dubtes al Congrés nord-americà per aprovar un nou paquet d'ajuda que Ucraïna necessita i molt. El representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ho demanava perquè, diu, la tensió amb Rússia va per llarg.
Rússia podria estar temptada a augmentar les seves provocacions polítiques i militars contra els països de l'OTAN. Per tant, el missatge és clar. Tenim un problema rus davant i és un gran desafiament per nosaltres. Per això hem de mantenir l'esforç militar en cooperació amb les autoritats clau, com els Estats Units. Però hem de considerar també diversos escenaris per reforçar la seguretat europea.
Borrell demana unitat i no mostrar una doble moral segons el conflicte perquè Moscou no ho pugui aprofitar. També va demanar que després d'una època de desarmament els països del món tornin a invertir en defensa.
I per cert, als Estats Units, Donald Trump ha posat a la venda unes bambes. L'expresident nord-americà ha presentat un model que ha batejat amb el nom de Never Surrender, mai no rendeixis, unes bambes de canya alta, d'aquestes que et cobreixen el turmell, de color daurat, amb la bandera nord-americana a la part posterior i la lletra T de Trump. Atenció al preu, 370 euros a través d'una pàgina web que aparentment no té res a veure amb la seva campanya presidencial. I de seguida parlem de la derrota del Barça de bàsquet a la final de Copa contra el Real Madrid i de l'empipada de Roger Grimau amb l'actuació arbitral, però atenció abans, atenció amb això que acaba de publicar el diari Marca. Kylian Mbappé ja hauria signat amb el Real Madrid un contracte que lligarà amb el Club Blanc les properes 5 temporades. Era de domini públic, però sembla que el fitxatge del francès pel Real Madrid ja és imminent. De fet, pel que llegim en aquesta informació, l'acord ja estaria tancat i firmat des de fa 15 dies. A més, segons el Marca, finalment el Real Madrid l'ha aconseguit fitxar amb les condicions, això diu el Marca, imposades pel Florentino Pérez, cansat que el francès li donés carabasses en el passat. Segons aquesta informació, el sou del futbolista estarà entre 15 i 20 milions per temporada, lluny dels 32 que s'enduia cada any al PSG. Jo no m'ho crec. O sigui, em costa de creure que rebaixi el 50%. També diu que això sí, que tindrà un seguit de bonus per complir objectius esportius que encara no han transcendit. Clar, si és per cada gol que fa, cobra 1 milió, doncs suma. És a dir, que Mbappé serà el jugador més ben pagat del Madrid, m'atreviria a dir que de tota Europa i m'atreviria a dir que de tot el món, superant Kroos, Modric i Alaba, però no sortirà tan car com hauria sortit l'any passat. Segons diu, repeteixo aquesta informació, diu que no farà saltar pels aires la massa salarial del Real Madrid. El Madrid encara no hauria escollit una data per la presentació de Kylian Mbappé, però tot apunta que serà el juliol en un acte on no faltarà de res. L'actual estrella del PSG ja va comunicar la setmana passada al club francès que no renovaria amb ells i va demanar-li a Nasser Al-Khelaifi que no l'intentés ja convèncer. Repetim, informació que publica aquest matí el diari Marca, que és que Kylian Mbappé hauria firmat el seu contracte amb el Real Madrid ara fa 15 dies. Avui en parlarem a la tertúlia amb Santi Segurola, en Joan Maria Pou i en Miguel Rico. Aquesta notícia arriba l'endemà de l'ensopegada del Real Madrid al camp del Rayo Vallecano. Els blancs van empatar 1 i això fa que avui el Girona es pugui apropar només 3 punts del Real Madrid si guanya l'Atlètic Club de Bilbao a Sant Mamés. El partit és complicadíssim, però no sap mai menys amb el Girona aquesta temporada. Comença a les 9 i el podreu seguir en directe a RAC1 i atenció perquè el partit es dona per obert a gol. Per cert, com és habitual, a Real Madrid Televisió no van quedar gens contents amb l'arbitratge de Vallecas i menys després d'una nova ensopegada. Aquesta vegada el subdirector del canal, Miguel Ángel Muñoz, acusava la realització televisiva de Mediapro d'amagar premeditadament repeticions d'un suposat penal sobre Camavinga.
Tan lamentable es que no haya intervenido el VAR, como peor todavía es que desde la realización televisiva de Mediapro nos intenten mediatizar el relato, no ofreciéndonos la jugada de lo que estaba sucediendo con un penalti que, tal y como podemos ver y apreciar, es clarísimo.
L'empat del Real Madrid deixa el Barça tercer a 8 punts als blancs després de guanyar 1-2 al camp del Celta, balaïdos. Una victòria que encara va fer més sorprenents les declaracions de Xavi en roda de premsa, que va dir que, segons l'estadística avançada, el Big Data, el Barça aniria líder. Doncs bé, és curiós perquè ahir l'entrenador d'un altre gegant europeu que està en hores baixes, el Bayern de Munic, va fer servir un argument molt similar per justificar estar a 8 punts del líder, el Bayern Leverkusen. Són declaracions de l'entrenador del Bayern de Munic, Thomas Tuchel, a DAZN.
La derrota d'avui ha estat injusta, hem tingut moltes coses en contra. Crec que hem tingut un valor de 3,4 pel que fa als gols esperats i hem tingut 4, 5, 6 oportunitats molt clares. Avui moltes coses ens han anat en contra i sento que la derrota és diferent de les dues últimes. No ens l'hem merescut.
Escoltem ara el comentari que signa el periodista del diari AS i col·laborador del món RQ, Santi Jiménez.
Un dia, Juanjo Díaz, quan era entrenador a l'Espanyol, em va dir: mira, chaval, esto del fútbol es muy fácil. Si tienes la pelota, vas para arriba. Si no la tienes, corres como un cabrón para abajo y envías al rival a la grada y que vuele 3 metros. No hay más. No imagino el que hagués pensat Juanjo, i qui diu Juanjo diu Luis Aragonés, Johan Cruyff, Ferguson, Clemente o Del Bosque, cada un en el seu estil, si un dia hom els hagués parlat del Big Data. El futbol m'ha superat. No entenc el quadrat, el 8 contra 6, el triangle, ni els àrbitres quan van al bar i diuen high behind, slow, ni molt menys els analistes quan parlen de jugadors RTP, ready to play, o els serveis de documentació quan al final del partit envien un mail detallant els expected goals en un partit que ha acabat 0-0. El que sé és que tota aquesta xerrameca depèn de que Lewandowski i RDT marquin penals i que dimecres a Nàpols hi ha Copa d'Europa. Una competició on el discurs de Juanjo, Luis, Johan i Ferguson és el que val.
Gràcies, Santi. Com dèiem, l'altra notícia esportiva de les últimes hores és la derrota del Barça de bàsquet a la final de Copa. Els de Roger Grimau van perdre 11 punts contra el Real Madrid a Màlaga i, en acabar, l'entrenador blaugrana va esclatar contra l'arbitratge. Primer va dir a Movistar que els havien castigat massa a la segona meitat i més tard va obrir la capsa dels trons a la sala de premsa. Enviat especial de RAC1 a Màlaga, Dani Aguilar.
El Barça no va perdre la Copa per l'arbitratge, no, i el mateix Roger Grimau ho va reconèixer, però el cabreig tant de l'entrenador blaugrana com de part de la staff del club era monumental. Se'l va veure el tècnic com mai a sala de premsa.
Segur que després agafaran les faltes i veuran frame to frame i sí, aquí, toques allà, esto, lo otro, però què vols que et digui, en 3 minuts no pots expulsar un jugador. I segur que mires la falta, o sigui, miraran el vídeo i veuran, sí, aquí li toca aquí, aquí li toca allà, però és que el criteri no sé si és el mateix, perquè hi ha jugadors que juguen 34 minuts a l'altre equip i fan 3 faltes, i és el jugador que m'encanta, està tot el dia, tot el partit apretant. Segur que no han perdut pels àrbitres, per suposat que no, però no sé.
Queixes a les quals es van afegir la Provítola i en menor mesura el capità Àlex Abrines, i és que algunes decisions van ser molt protestades en moments clau de partit. Final elèctrica, ajustada de tu a tu, amb fins a 15 alternances en el marcador, i que va acabar enduent-se al Madrid als minuts finals amb un monumental Poiré i el cervell privilegiat de l'MVP Facundo Campazzo. 29a Copa del Rei per al Madrid, el Barça retalla distàncies, però de moment segueix per darrere de l'equip blanc.
I com ara deia el Dani, també va posar el crit al cel Nicola Provítola, que directament va assegurar que l'ACB s'havia equivocat amb la designació arbitral.
Vos luchás, mereces también que te respeten, ¿no? Un poco. Empezamos, sí, el último cuarto impreciso, pero muy rápidamente con, creo que, decisiones de los árbitros muy finas y hoy no me voy conforme con eso durante todo el partido. No soy de decir estas cosas ni de criticar, pero creo que la selección arbitral no fue buena.
Jo, Maria Pou, Miguel Rico i Santi Segurola. Avui, com sempre, la tertúlia de futbol dels dilluns al món a RAC1. 2:03:09, després de resar els Globus d'Or, Oppenheimer continua liderant la cursa cap als Oscars amb una nit rodona als premis BAFTA, els de l'Acadèmia Britànica de Cinema.
BAFTA goes to Oppenheimer.
La pel·lícula sobre el científic que va crear la bomba atòmica va resar la cerimònia que es va celebrar ahir a l'arvespre a Londres i va guanyar una vegada més la partida Barbie. Oppenheimer es va endur 7 guardons, entre ells els de millor actor secundari per Robert Downey Jr. i també va aconseguir el de millor actor per Cillian Murphy, que aquesta nit reconeixia com de complicat va resultar-li posar-se en la pell del que va ser eminent científic nord-americà.
Oppenheimer was this
colossally naughty.
Oppenheimer era un personatge colossalment complex i significava coses diferents per diferents persones. Des d'un monstre a un heroi. Aquest és el motiu pel qual m'agraden les pel·lícules, perquè tenim un espai per interrogar i investigar aquesta complexitat.
La Societat de la Nieve de Juan Antonio Bayona es va quedar a les portes de seguir fent història després dels Goya i dels Gaudí i no va aconseguir endur-se a casa l'únic guardó al qual estava nominat, el de millor pel·lícula de parla no anglesa. Va ser en aquesta gala dels BAFTA el corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
Oppenheimer no va tenir competència als BAFTA i es van dur els premis principals de la cerimònia, entre els quals els de millor pel·lícula i millor direcció per a Christopher Nolan. També el de millor actor per a Cillian Murphy per interpretar Robert Oppenheimer. Emma Stone va ser escollida millor actriu per Pobres Criatures i va deixar Margot Robbie sense premi per Barbie.
Yorgo, thank you for our friend.
Yorgo, moltes gràcies per la nostra amistat i pel regal de la vela. Estic molt agraïda. I per si mai més tinc l'oportunitat, vull agrair-li a la meva mare. És la millor persona del món. M'inspira cada dia i m'ha ajudat a creure que podia aconseguir una cosa així. Sense ella no existiria res, ni tan sols la meva vida. Així que moltes gràcies, mama.
Thank you so much.
De fet, Barbie, la pel·lícula més taquillera de l'any passat, es va quedar sense guardó. Tampoc no va obtenir el BAFTA La Sociedad de la Nieve, dirigida pel català Juan Antonio Bayona. Estava nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa, però al final el BAFTA en aquesta categoria va ser per a La Zona d'Interès, que és de fet un dels films amb els quals Bayona també haurà de competir als Oscar.
La Zona d'Interès, que per cert també es va endur el premi a millor pel·lícula britànica. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el crític de cinema i col·laborador del món RAC1, Toni Vall.
Tants anys repetint fins la sacietat el tòpic tronat que els Globus d'Or se l'avançava dels Oscars i fixa't tu que no resulti que en realitat són els BAFTA. Els premis de l'Acadèmia Britànica van donar ahir uns guardons que si no són exactament iguals als que veurem el proper dia 10 a Hollywood, ben poc els falta. Però bé, res a dir. La virriosa Barbie, ignorada, i films superlatius com Oppenheimer, Pobres Criatures, La Zona d'Interès i Anatomia d'una caiguda, enduent-se guardons ben merescuts. Si cap travessa s'equivoca més del compte, pel·lícula, director i els quatre premis d'interpretació seran els mateixos que els Oscars. Només un dubte, potser Paul Giamatti en lloc de Cillian Murphy. Llàstima que també hagin ignorat la molt poc ignorable Els Assassins de la Lluna. I em temo que l'excessiva pluja de goies per la paratra part magnífica La Societat de la Neu no ha causat un efecte d'impacte excessiu més enllà dels Pirineus i de l'Atlàntic. Els BAFTA, uns premis ben interessants, val la pena dir-ho, als quals hi pots veure conviure la frivolitat absurda de David Beckham entregant un guardó amb un homenatge al gran Michael J. Fox.
Tres quarts tocats de nou, d'aquí uns moments parlem dels judicis ràpids que a Catalunya són més lents que mai.
Aquesta setmana al Bazar de Lidl descobreix la millor varietat de pijames per tota la família. Pijames de cotó sostenible per dona i per home per 9,99. I pels més menuts, amb dibuixos dels seus personatges preferits per 6,99. Lidl marca la diferència.
A CEPSA et donem 5 motius per venir a les nostres estacions de servei. Estalviar, 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 estalviar i sí, estalviar! Tant si ets client particular com professional, et regalem 5 euros si t'uneixes a CEPSA Go o a Esterresa Direct. I a més, estalvia 5 cèntims litre en cada proveïment. Vine a CEPSA i emporta't ja els 5 euros. Consulta'n les condicions a cepsa.es.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Sortir al balcó no compta com prendre l'aire. Escapa't ja amb Vueling a més de 80 destinacions des de 24,99 euros. Vinga, reserva ja amb Vueling, que després sempre et queden dies de vacances per gastar.
Consulta les condicions a Welling.com o a la nostra app.
T'apuntes a escriure les lleis del futur? Apunta't al grau en dret a UIC Barcelona i forma't amb reconeguts advocats. Tria entre els dobles graus amb Humanitats o ADE. A més, faràs pràctiques de simulació des del primer curs i escolliràs entre 200 convenis de pràctiques. Apunta't ara a la jornada de portes obertes a UIC.cat. UIC Barcelona. Driving Values Forward.
Com va dir Lavoisier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra a Hogares Acciona Energia i fes-te autoconsumidor.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar Profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a Profe.com.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
RAC 1.
Mireu qui m'he trobat aquí. No feu soroll. Escolteu. Escolteu bé.
Napoli, Napoli, Napoli. Forza Napoli, Napoli, Napoli.
Dimecres, a les 9, des de les 8 a RAC 1. Vuitens de la Champions, el Diego Armando Maradona.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
Les 9, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Els judicis ràpids són més lents que mai a Catalunya. Estem parlant d'aquests judicis pensats pels delictes que tenen una pena màxima de 5 anys de presó, com els robatoris. En teoria, s'haurien de fer en 15 dies, com a molt. Però segons llegim avui, el Crònica Global ara es triga gairebé un any. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebaixa el retard, però també el situa en 9 mesos, és a dir, gairebé 20 vegades més del màxim establert. La causa principal d'aquesta enorme lentitud és el col·lapse dels jutjats, especialment dels jutjats de Barcelona. Aquesta demora afecta sobretot els casos per petits furts, robatoris, delictes de trànsit o tràfic de drogues, i complica la tasca, evidentment, de multar i aturar l'activitat dels lladres multireincidents. La Seguretat Social va començar a finançar un medicament que ajuda a deixar de fumar. És l'anomenat Todacitan. I el tractament amb aquest fàrmac dura 25 dies, concretament. Fins al desembre l'havien provat, atenció, més de 75.000 persones. I a gairebé la meitat els ha funcionat i no han tornat a tastar el tabac, Joel Penya.
Cada mes 7.000 catalans proven de deixar el tabac amb l'ajuda d'aquest medicament. És diferent als pagats perquè en lloc de substituir l'origen de la nicotina li barra el pas als receptors perquè l'usuari no senti plaer quan fuma. Els experts, però, no es mullen a l'hora de dir quin tractament és millor perquè cada pacient és un món. Ho explica a RAC1 el coordinador d'Epidemiologia i Salut Pública de l'Idivell, Esteve Fernández.
Com a primera opció, normalment, tentem utilitzar substitutius de nicotina, els pagats, però si és un fumador que ho va deixar i ja va tenir una experiència que no va funcionar bé amb un medicament, doncs normalment se li ofereix un altre. És un traje a mida, perquè cada persona realment i el seu entorn és diferent.
A Catalunya fumen més d'un milió i mig de persones, segons dades de l'IDESCAT. El percentatge de persones que han provat el fàrmac subvencionat per la Seguretat Social no arriba al 5% dels fumadors.
A Catalunya, les pintades que fan els grafiters als trens de Rodalies costen gairebé 12 milions d'euros l'any a les arques públiques. O dit d'una altra manera, 32.500 euros cada dia, de cada dia, de cada dia. Això inclou la neteja dels grafitis, però també les despeses indirectes que generen, com el retard o la supressió d'alguns trens, i també els dispositius de seguretat, Laia Framis.
La meitat d'actes vandàlics contra trens de Rodalies que hi va haver l'any passat a l'estat espanyol van ser a Catalunya. Segons Renfe, es van denunciar gairebé 2.400 intrusions de grafiters a les seves instal·lacions. Això és una mitjana de 6 cada dia. En total, aquests grafiters van pintar uns 70.000 metres quadrats de superfície de tren, l'equivalent a 7 illes de l'Eixample, i netejar aquestes pintades va suposar 7.500 hores de feina. Però més enllà de la neteja, aquestes accions vandàliques també provoquen problemes de seguretat, retards, frenades d'emergència o fins i tot trens cancel·lats per problemes de visibilitat. En aquest sentit, Renfe calcula que el 2023 hi va haver trens aturats per aquest motiu durant 7.500 hores. Tot plegat, com dèiem, va costar a la ciutadania 11,6 milions d'euros, i això és un milió d'euros més que l'any anterior.
Quan falta just una setmana perquè comenci el Mobile World Congress, trobar una nit d'hotel a Barcelona és gairebé una quimera. L'ocupació frega el 95% i, evidentment, els preus s'han disparat. Per exemple, si entreu a Booking i busqueu una habitació doble per dormir a Barcelona la nit de diumenge a dilluns, veureu que la més barata costa 135 euros. I això que està valorada amb un 4,3 sobre 10.
Segons l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, els preus doblen els d'una setmana qualsevol de febrer. Víctor Cullell.
La tònica és la mateixa que la de l'any passat. Els preus ben bé es dupliquen i l'ocupació frega el ple absolut i les alternatives més econòmiques passen per compartir habitació en albergs. Això sí, el president de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Enrique Alcántara, ha dit a RAC1 que en esdeveniments com el Primavera Sound els preus encara es disparen més.
Pots trobar un pis turístic de dues habitacions per 250 euros, 300 euros. Havien arribat a pagar-se més de 500, 600 euros en el seu moment. Però ara estarem al voltant de 250, 300 i són preus que estan bé pel mes de febrer, però que un Primavera Sound és molt més important en temes de preus.
De moment, les ciutats properes a Barcelona que solien omplir-se pel mobile, ciutats com Sabadell o fins i tot Sitges, no estan notant tant l'efecte del Congrés.
I l'Associació d'Apartaments Turístics també aprofita el mobile per fer campanya contra l'Ajuntament de Barcelona. L'acusen de posar pals a les rodes als pisos turístics i alerten que si la majoria acaba tancant, la ciutat no disposarà d'allotjaments suficients per acollir els visitants que venen a congressos com el Mobile, diuen. Una de les companyies que aquest any tampoc serà el Mobile és Apple, que avui s'ha llevat amb una molt mala notícia. Europa multarà la companyia amb 500 milions d'euros per infringir les lleis antimonopoli. Llegim al Financial Times aquest matí que Brussel·les acusa Apple de boicotejar les aplicacions de música per streaming que comparteixen amb la seva amb iTunes. Spotify va denunciar Apple el 2019 i ara, després de més de 4 anys d'investigació, la Unió Europea ha conclòs que el gegant tecnològic va impedir als seus rivals informar els usuaris d'opcions de subscripció més barates des de les botigues d'apps, l'Apple Store, la que fan servir tots els iPhones, iPads i Macs. El govern del Regne Unit ja ha donat instruccions i poders a les escoles del país perquè puguin prohibir els telèfons mòbils entre els alumnes. Fins ara molts centres ja ho regulaven de manera particular i ara això s'estendrà. El document instrueix els directors sobre com prohibir l'ús de telèfons no només durant les classes, sinó també durant els períodes del descans i dels dinars. La decisió arriba després d'observar com els mòbils s'havien convertit en greu motiu de distracció a les escoles. Per cert, aquí els professors d'universitat alerten que cada vegada hi ha més plataformes digitals que elaboren treballs i més alumnes que les usen. Una pràctica que podria ser constitutiva d'un delicte de falsedat en document oficial. Segons llegim el periòdico, molts casos són originals, genuïns i no estan plagiats. Aquesta nit hi ha la primera gran final de la primera edició d'Operació Triunfo que s'ha fet a Amazon Prime Video. Des de 3 mesos i 11 gales, aquesta nit sabrem qui guanya amb els vots de l'audiència. D'entre els 6 finalistes, la gran favorita al públic i qui lidera totes les enquestes es diu Nayara. Nayara cantarà la mítica cançó de Mònica Naranjo, Sobreviviré. Aquí la sentiu en un dels assajos. A les travesses també sona amb força el nom de Paul Thin. Interpretarà aquest Baby Hello de Raúl Alejandro Vizerrap i també la Ruslana. Jove que cantarà Zombie dels Cranberries. Completen la llista de finalistes Juanjo, que farà el Without You de Harry Nilsson, Martin, que interpretarà Golden Hour de Jake, i Lucas, que cantarà Pillow Talk de Zayn. D'aquestes 6, els 3 més votats cantarà la mateixa cançó que van interpretar a la gala 0. El guanyador s'endurà un premi de 100.000 euros. La gran final d'OT començarà a les 10 de la nit i es podrà seguir en directe per Amazon Prime Video, que ha fet unes dades realment excepcionals. De fet, avui en parlarem extensament amb el tinent Rovira, el director de Gest Music, que és la productora d'OT. Serà cap a 11:45 al migdia aquí al Mona Recull. Per cert, bona notícia pels que sou aficionats als esports a l'aire lliure, perquè demà s'estrena la primera plataforma esportiva de streaming especialitzada en competicions que es fan en contacte directe amb la natura, com les curses de muntanya o les competicions de mountain bike. Segons ha pogut saber RAC1, es diu Evasión TV Play i retransmetrà grans esdeveniments esportius a l'aire lliure. Per exemple, ja té programada la de la Solomon Ultrapirineu, la North Face Transgran Canària o la marxa cicloturista Quebranta Huesos. Llavors, el periodista i escriptor Fernando Delgado, 77 anys d'edat, era conegut sobretot
per la seva etapa a la SER, al capdavant del programa A Vivir, que són dos dies, que va presentar durant gairebé 10 anys, del 96 al 2005.
A todos ustedes que han participado en A Vivir, que son dos días, su programa entre todos, su espacio entre todos, dedicado a los viajes en este verano de 2003.
Delgado va néixer a Tenerife i es va formar com a periodista a Madrid. Va guanyar un Premi Ondas, el Premi Antena d'Oro, per la seva tasca al capdavant de l'informatiu de Ràdio Nacional d'Espanya, on també treballà, també va treballar i també va guanyar el Premi Planeta amb la novel·la La mirada de l'otro. A la tertúlia parlarem amb el president de Ràdio Associació de Catalunya, Jordi Margarita, ara que es compleixen 100 anys de ràdio al nostre país. De fet, exactament avui es commemoren els 100 anys de la Constitució de la ANR, l'Associació Nacional de Radiodifusió, que crea Ràdio Barcelona. I el dia 26, d'aquí una setmana, se celebrarà la gala del centenari a la Sala Gran del Palau de la Música. Per commemorar-ho, a més, demà s'estrena el documental a TV3, La Ràdio Silenciada, dirigit per una de les tertulianes dels dilluns al món, a RAC1, Mònica Terribas. De la casa, RAC+1 amplia el catàleg dels contes desexplicats de Vivim del Cuento, el podcast per públic familiar. Per les festes de Nadal us vam presentar l'Estel del Nadal al País dels Contes, després van arribar els Reis Mags i els Dolents dels Contes, i ara cada 15 dies trobareu relats clàssics infantils però capgirats com un mitjó.
A veure, senyor Ruf, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
Hi haurà fins a 6 de diferents, des de la Caputxeta Forçuda, passant per les Veritats d'en Pinotxo i la Cabreta i els 100 Llops, a més el que ja teniu disponible des d'aquest cap de setmana, la rateta que llegia l'escaleta.
La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
Contes desexplicats a RAC+1 des de divendres passat, cada 15.